Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Nosaltres de tornada aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell després de l'extensa entrevista en profunditat ahir amb Òscar Cano. Jonander Amelivia compareix en uns minuts en roda de premsa i donant-li voltes avui de per on entrar. M'han cridat l'atenció dues estadístiques del central de Getxo. La primera, que per ser justament central i de molt rodó, porta molt poques amonestacions en els gairebé 1.000 minuts que ha jugat ja. Tot just una única groga i va ser en el primer partit de Lliga, a Irun. Des d'aleshores, 11 partits, dels quals 9 complerts sense ser amonestat. L'altra xifra, que m'ha sorprès és que encara no ha marcat. I algú dirà, home, Adri, que és defensa, i no li falta raó. Però el seu rendiment golejador els últims anys era força elevat per ser central. Per exemple, ha fet 15 dianes al llarg de la seva carrera i no és que sigui dels més veterans de la Lliga, té 29 anys. Les últimes 5 temporades sempre ha marcat algun golet, amb la Culto, per exemple, 5 gols en els darrers 2 anys, 3 l'anterior a San Fernando o 4 la 16-17 amb el Logroñés. Aquí, de moment, en la faceta ofensiva, du una assistència però encara no ha marcat. Tant de bo forçar el mal del comentarista i que la primera de Melívia arribi a la que va ser casa seva els dos últims anys, és a dir, contra una Cultural que el volia renovar el passat estiu abans que ell decidís canviar el Reino de León per la nova Creu Alta. De seguida, escoltem el basc.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
La Beatriz Aguilar, un dia més al control de so, quan ella vulgui, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Ha volgut ràpid. El Barça femení juga avui a Suècia davant del Rosengard al tercer partit de la fase de grups de la Champions. Jonathan Giraldez té moltes baixes. No podrà comptar, per exemple, entre d'altres, amb Cata Coll, amb l'exarlequinada Alexia Putellas, amb Mapi León, amb Irene Paredes o amb Fridolina Rolfo. També tenim avui a les 9, última jornada de la fase de grups de la Champions masculina, un Anvers-Barça. Xavi té la baixa de Frenkie de Jong a Bèlgica. També juga avui a la mateixa hora l'Atlético Lazio. Tant el Barça com l'Atlético ja classificats per vuitens, esperen confirmar avui la primera plaça del grup. Ahir, Inter 0, Real 0, Unión Berlín 2, Madrid 3 i Lens 2, Sevilla 1. És a dir, que els bascos passen com a primers de grup, igual que els blancs, i els andalusos eliminat de tot. Tampoc tindrà Europa League el United, que ha acabat últim darrere del Bayern, del Copenhague i del Galatasaray. Més coses que es disputen avui, per exemple, Tar Uni Girona a les 6 de la tarda i Royal Castors Cadí la Seu a les 8 d'Eurocup femenina de bàsquet. I a la masculina, a Badalona, Joventut Olímpia Ljubljana a un quart de nou. I aquí a l'hotel.
Comenta la recepció.
Anem ben carregats, eh? Avui Canllong serà la seu de la Copa de la Reina de Waterpolo. Tindrem una de números amb l'estadístic culturalista Pedro González. Per cert, tinc a punt el quinto. Després també traurem algunes boles. Amb Elívia en roda de premsa d'aquí a res, a ben poquet. Bàsquet, tenis taula, vòlei, rugbi, futbol sala o tennis, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
L'exarlequinat i sabadellenc Sergi García, a més del també català Campa Badal, rescindeixen amb l'Alcoyano per a decisió tècnica. Sorprèn el moviment, sobretot perquè és faltant encara una jornada per arribar al mercat d'hivern. El perfil d'X Molós recorda la llista de lesionats de gravetat d'aquesta temporada a la categoria. Ahir es va confirmar Samanes, de la Cultural, l'11è del grup 1 en caure lesionat de gravetat. Els dos primers, per exemple, arlequinats, Javi Gómez i Monroy, i són també Pelayo del Barça Atlètic, lesionat del menisc, igual que Marc Álvarez del Nàstic. Tenim a Barbero del Depor, a Rubio de la SD, a Marquitos de l'Arenteiro o a Manu Ramírez d'Unionistes, entre altres. A l'altre grup, David Rocha agafa les regnes del Mérida en detriment de Manel Ruano, el 12è tècnic que cau aquesta temporada, dels quals un 25% arlequinats. I ahir, per cert, va sortejar-se la ronda de 700 de la Copa. Dels primers ref, els creuaments van ser Lugo, Atlético de Madrid, Castelló Castellón, Osasuna, Màlaga, Real Sociedad o Unionistas Villarreal.
La notícia curiosa.
El Copenhague regala cervesa per celebrar el passi als vuitens de la Champions. Després d'acabar segons de grup per sobre del Galata i del United, els danesos van anunciar al mateix estadi que els bars de l'estadi servirien cervesa de franc per festejar la segona classificació en tota la història del club per aquesta ronda de vuitens.
De quin partit no estarem pendents?
Del Magallanes Colo-Colo, a les 11 de la nit, Copa Xilena.
I a les xarxes socials.
David Palma, l'entrenador de l'Estelpul femení, nomenat per la UFE com a millor entrenador de l'any. Els altres candidats finalistes són Pep Guardiola i Anna Vega. L'ex del club Ona Carbonell lluitarà amb Laia Palau i amb Marc Gasol pel Premi Esportista Llegendari. Sofia Santacreu, de la JAS, candidata al Projecció Femení. I el Natació Sabadell, de Waterpolo Femení, a l'equip que ha donat més èxits a l'esport català del 2023, juntament amb els altres finalistes, el Club Patí Olot i el Barcelona de Futbol Femení.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem, rematem el sumari avui felicitant el ciclista Isaac Escolà, ja retirat des de fa temps, el dibuixant Rebote Martínez i el xino David Estals, un dels estàndards de l'actual Sabadell.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. You know I'm a
Som-hi, va, cap a la nova Creu Alta, directes. Allà tenim el Sergi Garcés. Allà tindrem, suposo que d'aquí a uns minutets, cinema en hora, John Ander Amelivia, l'ex de la Cultu, que compareix avui en roda de premsa. Segon entrenament, el d'avui de la setmana, per preparar aquesta visita al Reino de León. Nova Creu Alta, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Zona mixta o ja sala de premsa?
Zona mixta i compartint tertúlia amb part de l'estaf tècnic del juvenil de l'Oar Gràcia.
Ah,
però no donaré moltes més dades.
Home, un tal David, m'imagino.
Sí, senyor.
Doncs està bé, bona tertúlia, segur, llavors.
Segur, segur, parlant de futbol, no, com no pot ser d'una altra manera.
Explica'm una miqueta per aquí com està el panorama. Estàvem ahir pendents, per exemple, de proves de Callejón. No sé si se'n sap alguna cosa més i si al final serà baixa o no de cara aquesta setmana, o com està el pati per aquí.
Doncs mira, ens deien que a hores d'ara encara pendents de saber resultats i de saber quines possibles conseqüències pot tenir en cas de que hi hagi algun tipus de lesió, ja no dic molt greu, que tant de bo que no, sinó que sigui un contratemps que pugui anar molt més enllà de fins i tot aquesta setmana, és a dir, que perdéssim l'exjugador del Linares Deportivo ja fins al 2024, partint de la base que només queda aquest partit de diumenge per tancar l'any. I, per tant, si no juga a Lleó, doncs hauria d'esperar ja passat festes.
Els primers moviments a la categoria ja s'han donat, ho dèiem ara, el sabadellenc sí. Sergi Garcia. Sorprèn i molt, eh? Parlàvem amb els companys del COI i ens deien que, segons el club, és una decisió tècnica, però a mi em sobta, Sergi, que tu donis la baixa a dos jugadors quan encara queda un partit perquè s'obri la finestra.
Sí, i de fet, mira, això feia broma que estàvem fent tertúlia, ja pots imaginar que aquesta era ara mateix l'argument de la tertúlia que estàvem mantenint aquí a la zona mixta, perquè, com dius, no només el sabadellenc Sergi García, sinó també Campabadal, i es parla que pot caure un tercer a les pròximes hores, per tant, o alguna cosa se'ns escapa, que podria ser per la distància i pel fet de que sigui ara l'altre grup del que pugui estar passant al COI, o no deixa ser sorprenent que, com dius, no s'ha tancat encara l'any, no s'ha tancat encara el que és el mercat, no ha començat o no comença, no arrenca fins a l'1 de gener, i per contra l'Alcoi ja no estigui fent ja moviments, en aquest cas de sortida, i quedant pendent aquest partit del cap de setmana, aquesta jornada del cap de setmana.
És estrany, però ens pot servir com a entrenament del que tindrem durant el mes de gener, segurament aquí també, per què no dir-ho, i de fet ahir el mateix Òscar Cano ja parlava, no sabia si 3, 4, 5 o els que siguin, però hi haurà moviments segur aquí també a la nova Creu Alta. Ni recordo on era avui l'entrenament, Sergi.
Doncs a Sant Oleguer, però mira, t'ho explico després, que ja estem en sala de premsa, amb John Amelivia a la sala preparat. Sí, John, buenas tardes, ¿cómo estás? Me imagino, hacíamos la broma esta semana que casi no nos acordábamos de lo que era celebrar. Me imagino que por vuestra parte, aparte de celebrar, no sé si os acordáis de lo que era tener una semana con un sabor de boca un poco más agradable de lo que os ha tocado sufrir últimamente.
Sí, la verdad que, bueno, llevábamos tiempo sin ganar, el equipo se lo merecía y bueno, es verdad que cuando ganas tienes una semana más tranquila, más alegre y en verdad el equipo está dispuesto a ir a León a ganar.
Sí, coincidíamos todos que era un paso importante.
Un paso importante. Fins i tot més en l'anímic que no pas el classificatori.
Con más rabia que alegría.
Que es va celebrar més amb ràbia que amb alegria, fins i tot. y ahora salió de una oportunidad.
Sí, al final cuando llevas muchos partidos sin ganar y ves que tienes ocasiones y no las metes, pues cuando entra y ganas, pues lo celebras como si fuese algo increíble. Y sí, hombre, claro, todo el mundo quiere ir a León, sacar los tres puntos para intentar ya ir hacia arriba y pensar ya como en algo positivo.
Es un tópico, es una frase que ha salido muchas veces esta temporada, de que el fútbol al final son dinámicas.
El fútbol són dinàmiques i l'equip necessitava la seva per començar a canviar-la, aquest resultat de victòria. I si aquesta victòria és això, un punt d'inflexió per l'equip.
Sí, al final, a ver, cuando ganas lo ves siempre todo un poco más fácil. Es verdad que la cultural está siendo muy fuerte en casa, tiene un buen equipo. Sabemos que no lo va a poner nada fácil, pero bueno, confiamos todos en el equipo. Estamos trabajando muy bien, entonces estamos todos preparados para ganar.
Sí, yo antes de preguntarte por la cultura te quería preguntar un poco por qué tanto por ciento de ese cambio de chip o que el resultado haya venido ahora, haya llegado ahora, no digo que antes no se haya merecido en algún partido, puede haber tenido también la llegada de Óscar Cano. ¿Cómo lo habéis recibido? ¿Cómo lo estáis viviendo estas primeras semanas? Y sobre todo, ¿qué tanto por ciento le das de valor a su llegada que haya dado con esa tecla, quizá?
Bueno, no sé cuánto porcentaje le puedo dar. La verdad es que estando él hemos pegado todos un cambio a mejor. El equipo también necesitaba ese cambio y se ha visto. Yo creo que el otro día hicimos un buen partido y nada, estamos todos con él. Él también está con nosotros, así que si vamos todos así, todos juntos, vendrán todas las victorias que queramos.
Partit de contrastos, amb exarlequinats allà i en aquest cas... un partit especial per ell, pel fet de tornar al Reino de León.
Sí, la verdad que tengo mucha ilusión de volver. Allí estuve 2 años, estuve feliz, o sea, fui feliz. La verdad que no me quejo de nada de León. Y la verdad que es un partido, te puedo decir, único este año, que me motiva. Es una motivación extra para mí. Llevo toda la semana también pensándolo en que llegue el día, en cómo van a recibir. No sé, un partido especial. Y la verdad que tengo muchas ganas.
Com es veu ell?
Ha
jugat tots els minuts des d'arribada d'Òscar Cano, com has estat notant ell?
No, bien, la verdad es que cuando tuve la lesión, la primera semana que volví no me encontraba bastante bien físicamente, pero bueno, ya han pasado unas jornadas, me encuentro bien, cómodo, a gusto, con confianza, así que bueno, es lo importante.
Sí, siguiendo un poco lo que te preguntaba Pera, de tu papel personal, hemos oído estos días, hemos leído, de hecho alguna entrevista contigo ya en algún medio de León, que se hablaba un poco de lo que fue tu salida, que sorprendía en León en un principio, porque si no me dices lo contrario, tenías la posibilidad de haber renovado, de haberte quedado, ya nos lo contaste en verano el por qué decidirte. No sé si alguien ahora pensará aquello de, igual se arrepiente de haber venido al Sabadell viendo cómo va la cultural y lo que podía haber sido, puestos a hablar de hipótesis.
No me arrepiento, al contrario, o sea, me alegro porque la cultural vaya arriba, ojalá consiga el premio que todos quieren, pero no me arrepiento. Yo creo que cuando lo decidí pensaba que mi etapa había terminado y ya está, asumo eso y no, sin problema.
Molts gols encaixats. El fet de no encaixar i el fet de no haver concedit gairebé ocasions en contra, notícia important també.
Sí, hombre, cuando acabas un partido con portería a cero y ves que no te generan casi ninguna ocasión, sales contento, y más la línea de atrás, que al final es como lo que tú dices, cuando te meten gol siempre se mira a la defensa, entonces bueno, cuando también tienes portería a cero, pues nosotros también nos sentimos más arropados y más fuertes.
Quina explicació li donen a per què ha millorat l'equip? Què és el que ha transmès Òscar amb aquest punt de confiança?
Tampoco te sabré decir, no sé. Yo creo que confianza, un poquito de tranquilidad, calma y jugar como nosotros sabemos y todo lo que hacemos en el entrenamiento, que hacemos bastante bien, hacerlo en el campo.
Sí, la última per part meva. Te quiero preguntar un poco por cerrar este 2023 con lo que puede suponer verse la clasificación. Llevamos días diciendo aquello de no hay que mirarla, hay que pensar simplemente que el camino va a ser largo, pero no sé si, pensando un poco en lo que va a ser el parón, sensación de que un buen resultado te pueda dar alas y que alguien piense, llega en el peor momento ahora de pararlo, pero también pensar en, siendo un punto de realista, de la dificultad que decías tú, ¿no? De visitar un campo como es el Reino de León en el momento que pueda estar la Cultu esta temporada, y ese saber jugar también mentalmente. ¿Cómo lo afrontáis el jugar con lo que pueda ser, clasificatoriamente hablando, un resultado u otro, teniendo en cuenta el parón que viene ahora?
Bueno, yo creo que la gente tampoco piensa en la clasificación. Piensa en ganar en León, que es importante, para irnos en Navidad contentos, con fuerza, con ganas, y ya a la vuelta pues seguir ganando, porque encima jugamos en casa, así que no pensamos en nada más.
No se va a acabar la desesperació, d'anar mirant els punts. Y una carrera de fondo.
Sí, al final, a ver, está claro que todo el mundo lo mira porque sabes que vas mal, lo miras, te desesperas, pero bueno, yo creo que no os hace ningún bien mirar la tabla y pensar en el día a día y en el partido del fin de semana.
Sí, una de las cosas en las que insistimos es que queda mucho tiempo, que no ha acabado la primera
vuelta. No se ha acabado la primera vuelta encara, que queda molt de temps, que l'equip té marge. I si és un missatge que s'ha interioritzat dins del vestidor, que no tots els partits han de ser finals.
Yo pienso como él, pienso que queda muchísimo. Es verdad que hemos empezado muy mal, asumimos toda la culpa nosotros, pero es verdad que conseguimos 2-3 victorias, nos ponemos ahí fuera del descenso, mitad de tabla, o sea, estamos todos muy igualados y yo tengo confianza plena en el equipo.
Sí, te preguntan cuál es tu famoso gol que tanto se comenta.
Pues no lo sé ni yo. Si te puedo decir uno, el gol que metía en Copa del Rey contra el Valencia, que fue en la Romareda, pues lo metí y lo celebré como algo increíble que no me lo esperaba.
Apa, doncs vinga, el paper golejador de Emiliano Martín de Copa i la roda de premsa, en aquest cas, de l'exjugador de la Cultural i Deportiva, que torna a la que va ser casa seva. Aquest Reino de León on el Sabadell ha de jugar diumenge 8 del vespre, bon horari.
Prometo, Sergi, que ni havia parlat amb el company que ha fet la pregunta ni evidentment tinc res a veure, perquè just avui he començat dient que era un defensa que es prodigava bastant en atac i que de moment no l'havien vist celebrar cap gol amb el Sabadell, o sigui que...
Per la cara que ha posat em sembla que tampoc no n'ha celebrat gaires.
No, sí, 15 gols.
Sí, però... Celebrar, no marcar, celebrar, perquè ha posat una cara com dient, bueno, sí, vaig celebrar perquè era increïble.
Una mica vinagre, doncs això,
no? No és que tingui en ment massa com celebrar el proper gol quan el celebri amb la samarreta del Sabadell, mira què et dic.
Sergi, havíem deixat abans pendent el tema de l'entrenament, com havia anat, si hi havia més novetats o no, en quin punt es troba la preparació d'aquest Cultural Sabadell.
Doncs mira, hem vist per aquí, d'entrada, a un que, com has dit també a l'entrada del programa, està d'aniversari. El Xino Estals passava per aquí, han arribat els jugadors en cotxe perquè, com et comentava, avui l'entrenament ha tornat a ser a Sant Oleguer. Demà serà a l'estadi, aquí, al temple, i a porta tancada, aviso per a navegantes. Porta tancada, Òscar Cano vol treballar en aquest cas amb la intimitat i preparant ja coses molt concretes de cara a la cita de diumenge al Reino de León. I per la resta, doncs el que et deia, pendent gairebé un únic nom propi, perquè la resta, si no passa res estrany, Ricard Pujol i Sander Ballero podrien estar a disposició d'Òscar Cano si el tècnic granadí així ho considera oportú pel partit davant la Cultu.
Doncs una bona notícia. Superades les molèsties al genoll del de les Fonts i del problema al pectini de Ricard Pujol, tots dos podrien viatjar. A més, viatjant el mateix dia de partit, això sí, en avió, via Astúries.
Sí, viatja en aquest cas express perquè l'equip anirà i tornarà en el mateix dia. Per tant, viatja en avió a l'anada, tal com tan bon punt acabi el partit, el gruix de l'expedició tornarà en autocar, però hi ha excepcions autoritzades, faig el matís, perquè els jugadors que vulguin emprendre el camí cap a casa per poder gaudir de les festes i de la desconnexió, com a mínim una setmaneta, no arribarà a 10 dies que tindran de vacances, doncs ho puguin fer i se'n puguin anar directament sense fer el pas previ per Sabadell i per tant aprofitin al màxim aquestes hores de les quals disposaran per estar en família, desconnectar del futbol, desconnectar de la feina, fins després de Nadal, que si no hi ha canvi en l'agenda prevista, Adri, el dia de Sant Esteve l'equip torna a la feina.
Doncs em tiro a la piscina, però potser el mateix Amé Líbia, sent de Getxo, si va cap a casa, doncs li agafa una mica més a prop Lleó que no pas Sabadell. Sergi, si no em dius el contrari, marxo cap a Lleó.
Doncs sí, ens quedem per aquí acabant de fer gestions i sobretot a veure si d'última hora tenim alguna notícia de Fran Callejón, per tant que tothom estigui atent al que queda d'Hotel Suís i si no a les xarxes socials de Ràdio Sabadell perquè ho acabem d'actualitzar.
Perfecte, gràcies, abraçada.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Culturalista i amant de les matemàtiques, enginyer amb vocació de docent, estadístiques i dades curioses de la primera ref en castellà. Aquesta descripció és la que té @peter26582 a X, a l'antic Twitter. És una autèntica delícia seguir-lo per estar al dia de tots els números, de totes les xifres de la categoria on juga el seu equip, la Cultural Leonesa i també el Centre d'Esport Sabadell. Canviarem de llengua, evidentment, ell és lleonès, Pedro González, estadístico y culturalista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y un placer, Adrián.
La primera que a mí me surge es el por qué. O sea, ¿de dónde te viene todo esto de las estadísticas? ¿Cómo uno acaba siendo una eminencia, ya no de un equipo, que eso suele pasar? Y aquí en Sabadell, por ejemplo, tenemos la demostración con el delegado, con Miguel Ángel Rodríguez, que tiene una base de datos excelente del equipo arlequinado. ¿Pero por qué de toda la categoría?
Bueno, pues como bien comentas, yo estaba al principio solo con la Cultural, hace ya unos cuantos años. Y con el hecho de que se creó la primera federación, dije, bueno, pues igual es mi momento, ya que soy un apasionado de los números y de las casualidades y las coincidencias. Y dije, ¿y si soy capaz de hacer esto del aculto con los 40 equipos que hay en primera federación? Bueno, en el año 2021, cuando empezó. Y probé, pues bueno, un poco para ver, por hobby, porque bueno, yo es verdad que tampoco tenía, pues bueno, me conocían aquí en León, pero a nivel fuera de León, pues claro, no era conocido. Entonces, bueno, dije, nadie va a leerme. Y poco a poco fui creciendo y ahora es verdad que ahora, pues bueno, se me suele conocer un poquito más que hace 2 años y medio.
A mí me están haciendo sufrir ya, porque si esto lo haces porque la Culto está en la categoría, como a la Cultural le dé por subir.
Sí, me lo han preguntado muchas veces, que qué pasaría si la Culto asciende o desciende. Y bueno, siempre comento que si me tocaría hacer la categoría a la que estuviera la Cultural, más la primera federación, que es siempre, pues bueno, salvo que pierda la motivación de seguir con ella, va a ser la categoría que siempre tendré, vamos, solo que desaparezca.
Evidentemente, tú no te dedicas a ello profesionalmente, aunque sí que tiene cierta relación con los cálculos y con los números, porque creo que trabajas en una academia y das clases de matemáticas, pero teniendo en cuenta que esto no es tu trabajo, ¿tú qué rutina sigues para poder tener al día una base de datos de 40 equipos a la vez?
Bueno, pues es complicado, porque bueno, yo hago muchas horas aquí en la academia y pues lo que tengo que hacer sobre todo son las noches. Y por ejemplo, pues del sábado al domingo, en vez de ver una película o salir por ahí, cuando se duermen mis hijas, pues es estar igual hasta las 3 de la mañana, pues metiendo todos los datos de la jornada del sábado. Y luego lo mismo los domingos, al lunes, pues también acostarme muy tarde y meter todos los datos que pueda. Para luego la semana, pues, como ya laboralmente ya tengo mucha carga de trabajo, pues bueno, que me va quedando poco a poco menos cantidad de datos y poder realizar de una mejor manera. Entonces, sí, es un poco paliza y de esfuerzo, pero bueno, es por lo que te comento, que mientras no pierda la motivación y siga con ello, pues mira, bien, hay que llevarlo al día.
Un poco paliza, es que claro, supongo que entonces todos los datos que vas soltando entre semana ya los tienes en la mente el fin de semana cuando haces la recogida el vaciado de datos, ¿no? Pero, ¿de cuánto tiempo estamos hablando en total en una semana que le dedicas a todo esto?
Uf, no me he cronometrado nunca, pero yo diría que ahora mismo en esta temporada, porque claro, no tomo los mismos datos esta temporada que lo que hacía hace 2 temporadas, pero posiblemente Primera Federación me lleve 12 horas, 16 horas, una cosa así, más o menos en la semana. Puede ser, ¿eh?
Es un hobby. Sí. Es deporte de riesgo en casa, eso, ¿eh? Tantas horas.
Pues sí, ya tengo el fin de semana cuando más empleo, porque claro, igual trabajo 8 horas en total el fin de semana y luego entre semana, pues, o haciendo una hora, hora y poco al día, pues lo puedes ir sacando. También depende de la jornada. Hay jornadas que hay muchos goles, con lo cual, cuanto más goles hay, más información, ya que en un gol puedes sacar 80 o 90 variables, y si hay menos goles, pues claro, en vez de 16, pues igual son 8 horas. Claro, te he puesto un caso un poco más dramático.
Yo hoy he hecho un ejercicio y la verdad es que me ha llamado mucho la atención, porque con el añito que se está marcando el Sabadell y por contra el añazo que está haciendo la Cultu, he ido a buscar el último dato en tu perfil de Twitter del Sabadell y de la Cultural, y curiosamente es muy positivo, bastante positivo el del Sabadell y bastante negativo el de la Cultu, porque el del Sabadell dice que el 45% de los puntos, 5 de 11, los ha hecho a partir del minuto 87, y que en 16 jornadas que llevamos de liga ha sumado más puntos a partir de ese minuto que en las 76 anteriores, es decir, solo 3 puntitos en los dos primeros años del Sabadell en Primera Federación y ahora en cambio ya 5, y por contra de la Cultu, que las últimas 19 veces que empezó perdiendo un partido en Primera Federación, 16 derrotas, 3 empates, por lo tanto, 3 puntos de 57. Solo un maestro como tú en un año como este podía rescatar un dato negativo de la Cultu y uno positivo del Sabadell, ¿eh?
Sí, voy, además te puedo dar todo de Sabadell, que los duelos históricos Sabadell Cultural, que creo que son 19, la Cultu solo ha ganado en 2, o sea que la historia también favorece en ese sentido al Sabadell. Es verdad que la Cultu lleva 6 victorias consecutivas en su campo, que es la cuarta mejor racha como local de la Cultu en los últimos 42 años, pero es que fíjate, en las 3 rachas anteriores, en 2 de esos años se jugó la Cultural contra el Sabadell, que fue en la temporada 2008-2009, que fue la fase de ascenso, si recordáis.
Sí.
Que empatasteis aquí 1-1, creo que sí.
Fue
0-1
ganaste. 0-1, gol de Sergio, sí, exacto, sí, sí. Gol de Sergio Iglesias de falta. Sí, sí.
Pues fíjate, aquí ya fue una racha de 7 victorias en casa, y el Sabadell cuando llegó allí ganó. Y luego, en la temporada 2000, la del confinamiento...
La 2020, en Marbella.
Sí, la 2020 también, la Cultural estuvo 7 partidos consecutivos ganando en el Reino de León, y cuando jugó contra el Sabadell, la verdad que fue en campo neutro, pues también salió mal la jugada. O sea que, bueno, ahora toca otra vez, con la cuarta mejor racha de la historia, de la historia de los últimos 42 años de la Cultu, y bueno, la verdad que ahí en ese sentido os favorece los datos, ¿no? En ese sentido.
Vamos, que lo mismo no... Venimos vía avión por Avilés, por Asturias, lo mismo no nos dejan entrar en León, por si acaso, después de todos estos precedentes.
Sí, es verdad que hablando del gol en contra, el dato contrario, es decir, que si la Cultural marca el primer gol, es diferente, ¿eh? Porque con Raúl Llona, el entrenador de la Cultural, siempre que sus equipos en casa, en Primera Federación, han marcado el primer gol, lo ha hecho en 24 ocasiones, sus equipos han ganado 20 partidos y han empatado 4. O sea que luego está la otra cara. O sea que el primer gol, vamos, en ese sentido, influye mucho. Además, Óscar Cano, que va a visitar el Reino de León por tercera vez, las dos veces anteriores en Primera Federación, con Badajoz y con el Depor, perdió 1-0 aquí en el Reino. Entonces, bueno, así equilibramos un poco.
Para que la gente se ubique, todo esto lo estás haciendo de memoria, tú estás en la academia, diría, ¿no?
Sí, 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 no tengo nada adelante, no, te lo estoy comentando de cabeza.
Es impresionante. Pedro, acabo, por cosas que no son datos, con ex que tenemos en un lado y en el otro, acaba de hablar en rueda de prensa Jonander Amelivia, 2 temporadas como culturalista, ¿qué recuerdo guarda León del central?
Pues la verdad que dejó muy buen recuerdo aquí Jonander, un central que además que tenía buena capacidad goleadora. Bueno, es verdad que allí en Sabadell, pues bueno, con la mala dinámica que habéis tenido esta temporada, pues bueno, quizás igual no ha lucido mucho. Recuerdo una asistencia que hizo en esa temporada, una asistencia que hizo desde muy lejos.
A Manel, el segundo partido contra Osasuna, sí, promesas.
Sí, el que ganó, no sé si fue el gol de la victoria.
Sí, el 2-1, sí, sí.
Sí, eso es. Bueno, pues Jonander, ese tipo de asistencia, el León lo hizo más de una vez. Y bueno, un central muy seguro. Aquí sí es verdad que se hizo oferta de renovación. Bueno, él quiso cambiar hoy, aquí en un medio de León también salió una entrevista de él. Y bueno, comentaba también que él ya había cerrado una etapa aquí en León de 2 años y quería probar pues una nueva aventura. Pero recuerdo, sí, la idea era que se hubiera quedado aquí.
Y la última al revés. Allí tenéis unos cuantos exarlequinados, empezando por José Manzanera, por el director deportivo, Aleix Coc, Muguruza, Aarón. ¿Qué recuerdo, qué huella están dejando?
Bueno, de Manzanera muy bien, la verdad que el equipo que o la plantilla que ha hecho este año aquí en León se está comentando positivamente, se le está valorando muy bien. Coach, quizás venía con Vitola de titular y es verdad que con la entrada de Rodri, un chaval de aquí de León que tiene 21 años, pues bueno, que ha entrado muy fuerte y con la entrada de Rodri de Fornos, centrales titulares, la Culto ha encajado muy pocos goles y eso, pues bueno, Coach tuvo algún problema físico, salió del equipo y entraron estos dos y que en principio no eran los titulares, ya que se daba por hecho que Vitán y Coach iban a ser los titulares. Y Muguruza, con la lesión de Calderón, Carlos Calderón era el extremo de la Culto, que se lesionó para 2 meses, más o menos, y Muguruza entró, porque más como lateral derecho, porque Óscar Cano, además en su etapa de Castilla, le puso de lateral, porque yo creo que, bueno, puede jugar de lateral y de extremo. Está jugando ahora en León más de extremo, o hace de lateral largo, que como lateral derecho propio. Y bueno, está dejando buenas sensaciones también, lleva 3 asistencias esta temporada. Y Aaron Rey está un poco intermitente, un poco irregular. Se esperaba mucho más de él, además, el recuerdo de Aaron Rey en aquel duelo de que hablábamos del playoff de Marbella fue muy bueno, porque se habló muy bien de aquí en León de aquel partido de Aaron Rey. Y bueno, se espera que sea más regular en el juego.
Pues @peter26582 tenía que tener números el perfil sí o sí para un estadístico como tú. Aquí en Sabadell lanzamos la recomendación, la gente que no te siga, Pedro, de verdad que es una delicia, es una gozada y el trabajazo que hace se tiene que destacar. Nos vemos por el Reino de León este domingo.
Pues nada, encantado y muchas gracias, Adrián.
Un abrazo.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
A les 8 del vespre, déu-n'hi-do l'hora de diumenge, aquest cultural leonesa centre d'esport Sabadell. Rematem el bloc de futbol amb l'última jornada del 2023, també a la segona catalana, amb els 3 equips sabadellencs tornant a l'acció després d'un cap de setmana d'aturada pel pont. Tots 3, a més, jugant en l'ordre en el qual es troben actualment a la classificació del grup 4, és a dir, el Tibidabo 6è amb 21 punts, visita dissabte a les 5, un Sant Quirze que en té 20. Els de Torromeu mantenen el dubte del pitxitxi de Musa Keita, que es va lesionar muscularment en el darrer derbi a casa contra el Sabadell Nord. Tot i això, el tècnic Toni Sallés espera que l'hipotètic recanvi estigui al seu nivell.
Para mí todos los que están en plantilla son igual de importantes. Entiendo que Musa pues está haciendo un temporadón y está metiendo muchos goles, pero para mí es igual de importante el que pueda jugar por él. Así que sea el que sea, si está Musa, perfecto, y si no está Musa, pues el que entre tiene que estar igual.
Un quart d'hora més tard, a 6:45, serà el torn d'un Can Rull, Rómulo Tronchoni, que visita Can Rosés al penúltim, el Rubí Atlètic. Els de la zona oest, novens amb 19 punts, també tenen baixes importants, com les del màxim golejador, Marc Suárez, el coneixen com a Lucho, o Marc Alfonso, que van ser expulsats en el darrer compromís a casa contra el Navàs. I l'únic que juga diumenge és el Sabadell Nord, que és desè, amb 17 punts. Els de Cristian Barea reben a casa el Badia, l'equip que tenen just per sota amb 15. El tècnic destaca la igualtat que ha regnat el grup en les primeres 13 jornades.
Hi ha, penso, 12-13 equips que voldran estar a dalt al final de la temporada, i si vas guanyant partits podràs estar, però és una lliga que hi ha 20 punts del primer a l'últim. I és molt complicat. Si perds, et fiques a la zona baixa i si guanyes, et fiques en 3-5 primers. A partir d'ahí ja veurem.
Horari habitual, diumenge a 11:45 arrencarà aquest duel a Can Uriac. Quinto! Vaig remenant, he baixat amb la garrafa avui abans d'anar cap al directe i la gent, els convidats del matí, em deien: "No, va, la garrafa del quinto, el quinto de Ràdio Sabadell, 5 boles més, la primera ja la tenim aquí." Vaig, González, vaig, un moment. La primera en sortir avui és el quasi jubilat, el 64. 64, la primera que surt avui, com sabeu, al cafè de la ràdio al matí i a l'Hotel Suís cada dia 5 boles. La segona és el 29, el tramvia, el 29, per tant, 64 i 29, en falten 3 boles més. Les trec, el 79 és la tercera, 79... La quarta és el 66. Aquí l'estava mirant al revés, dic, no pot ser, 99 no pot ser. 66, per tant, la parella de sisos I l'última, el 59. 59, per tant, tenim aquí ja les 5 del dia en el quinto de Ràdio Sabadell. Repasso ràpid. 64, 29, 79, 66 i 59. Avui la cosa anava de nous, anava de davanters centres. Publicitat, i a la tornada hem de parlar de moltes més coses.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Em trec el barret de lloro i torno a posar-me el de presentador de l'Hotel Suís en el món de la raqueta. A partir d'avui comencen les finals dels campionats de Catalunya absoluts per equips de tennis a les instal·lacions de l'Emilio Sánchez Academy, és a dir, al Prat del Llobregat, i tindrem dos representants de la ciutat. En dones, l'equip del tennis Sabadell s'estrena contra el segon cap de sèrie del torneig, contra el Tarragona. És justament el rival que va liquidar qualsevol opció d'ascens a la primera categoria estatal fa unes setmanes, i per això la capitana de l'equip sabadellenc, Yolanda Clemot, torna a traslladar el favoritisme a les tarragonines.
Està complicadillo, perquè les nenes, bueno, totes en general, estan sempre temporades, estan bastant cansadotes. Nosaltres tenim un parell que no estan del tot en forma, estan una mica lesionadilles, i no sé com en vindran elles, però, bueno, aquesta vegada ja ho veig més complicat, ho veig més difícil per la nostra situació, vaja.
En cas de passar ronda, les del carrer Prat de la Riba s'enfrontarien al guanyador del duel entre el Polo i el Vic, i el gran favorit, el Barcelona, no es toparia amb el tennis fins a una hipotètica final.
Barcelona és clar favorit, a més tenen un parell de jugadores que han fet grans resultats ara últimament, han guanyat dos tornejos grans, i jo crec que sobre el paper s'emportaran el torneig. I llavors nosaltres, si passéssim, evidentment, si el Tarragona és cap de sèrie 2, tindríem més opcions.
Doncs tot això sí, passant ronda en una eliminatòria que arrenca just ara, aquesta entre el tennis Sabadell i el Tarragona, l'estrena en aquest campionat de Catalunya de les sabadellenques. Demà, d'altra banda, s'encetarà el quadre masculí, serà més d'hora, i serà amb la participació del Cercle Sabadellès a les mateixes instal·lacions pretenques. A les 10 del matí, concretament, partit de quarts de final davant del Polo. Òscar Hernández, el capità de l'equip, reconeix que hi ha un punt d'incògnita respecte al rival.
El Polo és un equip que té molt bons jugadors. El que no sabem és si vindran tots els jugadors. Això és una incògnita que fins al dia dijous, al dia de la firma, que és a les 10 del matí, no sabrem. Llavors, un cop el dijous ja podrem valorar quin equip porten. Si porten un equip fluix, pues, crec que són favorits. Si porten un equip fort, crec que el tenen que portar molt fort, perquè nosaltres també portarem molt bon equip el dijous.
El Club Tenis d'Aro o la Salut serien els rivals a semifinals en cas de passar ronda. El Cercle ha evitat, igual que el dèiem del tenis Sabadell femení, el gran favorit del quadre, que també és el Barcelona, fins a una hipotètica final. Amb tot i malgrat haver consumat fa unes setmanes el descens de categoria a nivell estatal, Hernández aspira a grans fites.
El Cercle últimament està competint molt bé, encara aquest any hem baixat a segona, crec que hem donat molt bé la cara al campió d'Espanya, i ara en el campió de Catalunya l'any passat ja vam fer-ho molt bé, on vam perdre a la final contra el tennis Barcelona en el doble decisiu, i aquest any doncs, intentem, la meva aspiració és intentar guanyar el títol de campió de Catalunya per equips, que crec que el Cercle s'ho mereix.
Objectiu, per tant, de màxims del Cercle Sabadellès. Entre avui i el 16 de desembre se celebraran els campionats de Catalunya absoluts per equips de tennis absolut a l'Emilio Sánchez Academy. I atenció amb aquesta notícia que hem conegut també avui. Campllong serà la seu de la Copa de la Reina de Waterpolo femení. La Federació Espanyola de Natació ha confirmat aquest matí que l'Astra, el Pool Natació Sabadell, serà l'anfitrió d'una competició que es disputarà entre els dies 3 i 5 de maig, és a dir, més tard del que acostuma a ser habitual, ja que tot s'ha aturat ara i tindrem un europeu primer als Països Baixos, després un mundial a Doha, abans de reprendre les competicions domèstiques tant en nois com en noies. El club, per cert, n'és el vigent campió d'aquesta Copa de la Reina, va guanyar l'edició de l'any passat, en aquest cas el Mataró a Terrassa, també el que més títols en té, 18 de 27. L'última que s'havia celebrat a Campllong va ser la del 2020, també va ser per l'Astra, el Pool, superant el Terrassa per un gol a la final. I no serà l'únic campionat que s'organitzarà aquí a Sabadell, perquè el club també acollirà en aquest 2024 l'Open Junior i Absolut d'hivern de natació. Serà abans que aquesta Copa de la Reina de Waterpolo, és a dir, del 21 al 25 de febrer. I tres campionats d'Espanya més, per edats, d'artística a l'Aleví Infantil d'hivern, l'Aleví Infantil d'estiu de primera divisió i en natació l'Infantil d'estiu. Tot això confirmat avui per part de la Federació a les instal·lacions del club a Campllong.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Bloc ben farcidet el que tindrem ara de seccions de sec del Club Natació Sabadell, tenis taula, voleibol i bàsquet. Comencem per aquest esport, pel món de la cistella. El Club Natació té l'oportunitat de marxar de vacances de Nadal aconseguint la tercera victòria consecutiva a la Supercopa masculina. Seria en total la setena en 11 jornades. A més, els de Jonathan Ramírez, que clarament travessen el millor moment del curs, també es podrien situar en posicions de play-off descens a la Lliga EVA en cas d'una victòria a la pista del Masnou, combinada amb una derrota del Lloret o del Martinenc, els dos equips que estan per sobre amb un balanç de 7-3. Ramírez, però, pensa fer coixí perquè l'inici del 2024 serà dur a nivell de calendari.
Todo lo que sea sumar estos partidos después de Navidades, pues bueno, nos sigue quedando aún antes del parón, nos sigue quedando Masnou, que es una pista muy complicada y un rival que, bueno, a pesar de que haya ganado tres partidos, tiene que ser rival duro, pero sí que es verdad que después de la vuelta pues nos toca Martinenc, que empezó muy fuerte y ahora no está tan bien, y Esparraguera. Entonces, bueno, todo lo que sea ir progresando, coger un colchoncito y que obviamente perder partidos, pues seguramente se perderán partidos. Entonces, todo lo que sea tener ese pequeño colchón es lo que intento que el equipo entienda, que tenemos que ir cuanto antes cogiendo victorias.
Ara feia Ramírez un petit spoiler parlant del pròxim rival, un Masnou que és el quart per la cua, amb 3 victòries i 7 derrotes. Si bé és cert que aquests 3 triomfs els han aconseguit a la seva pista, jugant de locals. El tècnic del Natació Sabadell de bàsquet masculí lloa l'equip maresmenc i el veu com un rival farragós, digui el que digui la classificació.
És un equipo muy dinámico, es un equipo que juega un bàsquet muy alegre, juegan a mucho ritmo. No han perdido los partidos de excesivas diferencias, entonces, bueno, creo que es un rival, pero vamos, como la mayoría, porque nosotros ganamos, sí que ganamos de 23 esta semana, pero bueno, no, son partidos que cuestan. Entonces, bueno, yo creo que todos los partidos van a ser complicados y esta semana, pues bueno, después del puente iremos a Masnou y Masnou obviamente tendrá ganas de subir para arriba y nosotros de imponer nuestro juego, entonces partidos complicados seguros.
Dissabte a les 8 del vespre arrencarà aquest últim compromís de l'any natural del 2023 en aquesta Supercopa masculina de bàsquet, aquest bàsquet Masnou, Club Natació Sabadell.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I tindrem partidars també aquesta setmana a la Superliga Masculina 2 de voleibol, això sí, fora de casa, lluny de Sabadell. El Natació Sabadell, que és el cinquè amb 17 punts, visita el Mediterráneo Castellón, el quart amb un punt més, dissabte a 8:15, al pavelló Pablo Herrera. Roberto Pozzato, el tècnic del club, reconeix que és un test d'alçada pels seus deixebles.
És un bon examen, ja a veure si estem treballant bé i si estem en una dinàmica positiva. I, clar, és un test molt, molt important perquè és un equip que més o menys té les mateixes característiques que, és no, que el nostre, i a casa seva sempre tindran un plus d'eficàcia. Jo crec que encarrilem bé aquest partit amb dues victòries consecutives i, bueno, intentarem fer anar allà a casa seva i guanyar ràpid.
Bon moment, per tant, el que travessa l'equip masculí de vòlei del club, els sabadellencs, tot i ser un equip jove i haver-se deixat alguns punts pel camí, diu Pozzato, a més, literalment, per ser un punt ingenus, per ser excessivament joves encara, estan a les portes de la zona noble de la classificació i un triomf dissabte podria situar-los encara millor. L'entrenador fa aquesta lectura del que portem de Lliga i sobretot de les opcions que tenen de consolidar-se entre els primers.
Estem treballant bé i l'equip està molt motivat. Som conscients que hem deixat de massa punts pel camí i, bueno, després de partir del Barça podem fer una xarra, es vam conscienciar una mica que necessitàvem una mica més de joc per estar a la part de la classificació.
Pel que fa a les noies, un grau per sota a la primera divisió femenina, el club és tercer i té el lideratge només dos puntets. El tècnic Xavi Perales reconeix que passen per un moment de forma platòric.
Estamos llegando muy, en muy buena forma. Producto de eso es el resultado que hemos tenido de juego, principalmente contra el Español, que es un gran equipo con grandes jugadoras, pero realmente nosotros pudimos desarrollar lo que veníamos trabajando en función de ese partido.
Aquest cap de setmana més reben l'antepenúltim classificat d'aquesta primera femenina, el Son Ferrer. És cert que cal veure també si alguna plantilla es reforça ara de cara a la segona meitat de la Lliga, però sobre el paper és una molt bona oportunitat per consolidar la candidatura sabadellenca a la part alta.
Sería un lindo cierre de este 2023, poder mantener el nivel de juego que tuvimos en este último partido, cerrar con esa bonita imagen que tuvimos contra el Español, poder repetir el nivel de juego contra Son Ferrer.
El partit, aquest duel entre el Natació Sabadell de vòlei femení i el Son Ferrer, dissabte, aquest sí, a casa, a les Naus, a partir de 4:45 de la tarda. Rematem aquesta trilogia de seccions de sec del Natació Sabadell amb tenis taula. La darrera jornada del 2023 és també la penúltima de la primera volta a la divisió d'honor masculina i ho fa amb el Club Natació Sabadell fregant les tres places que donen accés a jugar les fases d'ascens a Superdivisió, a la màxima categoria. De fet, el conjunt nedador hi era fa un parell de setmanes, però tot i guanyar l'últim compromís contra les Borges, el Tramuntana Figueres el va avançar per diferència de sets. Sigui com sigui, explica el tècnic Àlex Bocanegra que la previsió era tancar la primera meitat del curs amb 5 o 6 victòries i que, per tant, ja han complert el seu primer objectiu.
El principal temporada fas càlculs, no? I una vegada veus com s'han reforçat els equips, pues, fas els teus números i dius, hòstia, pues, al final la primera volta has d'acabar potser guanyant 5 o 6 partits com de forma segura, no? Jo crec que ara ja anem a 6-3, estem molt a prop. I bueno, al final l'objectiu era aquest, anem ben encaminats i a veure què passa, no? Però bueno, al final és l'esport i l'esport poden canviar moltes coses el dia següent, saps? Llavors, bueno, anem fent, com sempre.
I a més el calendari és propici també per sumar la que seria la setena victòria del curs, ja que visiten el CUE d'aquest grup 2, un Termotur Calella, que només ha guanyat un dels 9 partits que ha disputat fins al moment. Segons Bocanegra, una circumstància que s'ha d'aprofitar i parla fins i tot de deixar mig feta ja la permanència a aquestes alçades de calendari al mes de desembre.
Acabar la primera volta, per dir-ho d'alguna manera, tot i que l'últim partit és el gener, amb un rival de la part baixa, hòstia, has d'aprofitar, no?, el calendari que t'ha donat la competició. És dir, si guanyes aquest partit, pràcticament jo crec que assegures ja la permanència. I bueno, ho veurem, no? Al final tots els equips són competitius. Sí que és cert que hem tingut sort, no?, en que no ens posen els tres jugadors titulars. Però bueno, tampoc ens hem de refiar mai i sortir al màxim i intentar treure el màxim de punts possible.
Diumenge a les 11 del matí serà aquesta visita de la tripleta de palistes del Natació Sabadell a la pista del Calella.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport. You shot me so damn well. You shot me then you got me. I'm like damn, get on pom pom. I
Està sent una segona meitat de l'hotel suís ben farcida d'esports. Hem parlat de tennis, de waterpolo, d'artística, de natació, de bàsquet, de vòlei, de tenis taulà i ara també de rugby. L'equip masculí del Sabadell Rugby Club enceta aquest cap de setmana la segona fase de la temporada a segona catalana. Ja sabeu, i si no us ho expliquem, que el rugby divideixen dues meitats la Lliga, una primera per decidir quina és la teva categoria, i ara els sabadellencs enceten aquest segon tram de Lliga ubicats a la segona catalana. L'estrena serà la Roureda contra el Banyoles Ripollès, una fusió de dos equips que a la fase prèvia van competir per separat al mateix grup que els sabadellencs. A la primera volta els de Josu Quintana van acabar tercers per davant tant del Ripollès com del Banyoles. Aquesta segona fase, com és habitual, es disputarà en format de Lliga i els quatre primers classificats faran el play-off pel títol. El jugador Pau Vargas afirma que l'objectiu és entrar precisament entre aquests quatre primers.
En aquesta segona volta tenim equips força forts, com són, per exemple, el Sant Cugat C i bueno, la majoria d'equips, la veritat, que són bons rivals. I bé, de moment el que ens hem marcat és intentar arribar com a mínim als play-offs, o sigui, que entre els quatre primers per disputar les semifinals. I si pot ser com a primer o segons per poder jugar com a locals, encara millor.
Coneixen els rivals d'aquesta setmana. El primer partit d'aquesta segona fase, els sabadellencs el jugaran a més a casa, i Vargas explica com és jugar a la Roureda esperonats per l'afició.
El fet de jugar a casa, la veritat que, sobretot quan ve gent a animar, ajuda molt, perquè et dona molta empenta. Per exemple, l'últim partit contra Químics va venir força gent a veure'ns, i la veritat que, tot i que vam acabar partint d'una sola marca, ens va ajudar moltíssim i va ser un partit molt, molt xulo.
I per la seva part, les Filadores del Vallès, és a dir, la fusió del Sabadell Rugby Club i les Carboneres de Terrassa, disputa aquest cap de setmana la tercera jornada ja de la segona fase a la segona catalana, també. Com en el cas del masculí, el rival és el Buc B, un conjunt que pertanyia a la fusió de les Tintoreres fa poques setmanes. Alejandra González, jugadora de l'equip, es mostra sorpresa amb la separació d'aquests equips a mitja temporada.
Nos sorprendió cuando lo vimos, que al final van por separado. La verdad que no sé muy bien. El tema de las fusiones siempre va mucho ligado a disponibilidad de campos, de distancias y de todo, así que no sé. Pero sí que es cierto que nos pide también un poco por sorpresa hasta la nueva tabla con la separación d'estos equipos.
Per tant, una circumstància curiosa, La temporada passada, el Sabadell Rugby Club femení formant part de les Tintoreres, el Buc B formant part enguany de les Tintoreres, i aquests dos equips que per separat, i en el cas del Sabadell, formant part de les Filadores amb les Carboneres de Terrassa, que s'enfrontaran aquesta setmana. Unes Filadores que arriben cinquenes amb una victòria i una derrota. L'últim partit va ser el triomf a casa contra el Rugby Club L'Hospitalet, i el rival per contra encara no ha disputat com a tal cap partit en aquesta segona volta, ja que el primer el van perdre per incompareixença i el segon el tenen ajornat fins al gener. González explica que l'objectiu és consolidar la unió i acabar el més amunt possible la classificació en aquest primer any com a Filadores del Vallès, del Sabadell i les Carboneres.
De los objetivos principales es acabar de afianzar la función y disfrutar al máximo de todos los partidos, hacerlo todo en todo lo que podamos. Y en general, ya más desde mi punto de vista, yo creo que está siendo una liga bastante ajustada y que se puede optar por quedar bastante arriba en la tabla, así que yo creo que el objetivo sería bastante similar al de los chicos, estar entre los 3-4 primeros, pero con la vista puesta lo más alto posible, a ver cómo van todos los partidos.
Repassem horaris del cap de setmana pel que fa al rugbi sabadellenc. Sabadell Rugby Club masculí, Banyoles Ripollès, dissabte a 4:45 de la tarda al municipal de la Roureda, a la zona nord de la ciutat. I el Buc B, Filadores del Vallès, ha de jugar dissabte a 6:45 al camp de la Fuixarda, és a dir, al districte barceloní de Sants Montjuïc. Avui acabem amb una pinzellada, amb un apunt ràpid de futbol sala. El grup Zarraona Nou Escorial ja és a la tercera ronda de la Copa Catalunya masculina. Ahir, en el derbi sabadellenc, els zarraonistes van guanyar per 1-3 a la pista dels franciscans Sabadell. Encara no tenen rival confirmat, això sí, a la següent eliminatòria, ja que tot just s'han jugat 3 partits d'aquesta segona ronda. Els altres 3 sabadellencs, és a dir, el Fènix Fenigraf, el Safa Nosda i el Àtico, encara no tenen ni tan sols horari confirmat per aquesta segona eliminatòria, mentre que els dos equips de la segona B, és a dir, Natació Sabadell i Escola Pia, entraran amb la competició més avançada, a rondes més avançades. A la Copa Catalunya Femenina de Futbol Sala, per cert, el duel entre el Ático i la Concòrdia ha quedat ajornat. Dit això, repassat el futbol sala, anem a veure què diu la pissarra del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Demà dijous començarem a fer bullir l'olla una mica més encara d'aquest cultural Leonesa Sabadell. De fet, portem ja dies, eh? José Manzanera el dilluns al Tribuna Preferent, avui hem passat per Lleó amb Pedro González, aquest estadístic culturalista, i demà tornem a anar cap allà amb l'excapità del Centre d'Esport Sabadell, l'Aleix Coc, que ens atendrà una estona, ara defensa de la Cultu. Escoltarem en clau sabadellenca també el capi, Adrián Hurtolà, i a més d'això tindrem futbol juvenil, tindrem futbol sala, tindrem a Caral Castellet competint a la Copa del Món de Snowboard després d'haver-ho fet la setmana passada a la Xina, a Secret Garden. Ara toca passar pel mig tub de Mammoth Mountain, als Estats Units, i a més de tot això, evidentment, amb un cop d'ull a l'Acadèmia Emilio Sánchez amb el que succeeix en aquest Campionat de Catalunya de tennis, que ha arrencat avui pel que fa a les noies i que es disputarà demà al matí pel que fa als nois, el tennis Sabadell en el primer cas, el Cercle en el segon. Espera't, que tinc uns quants estris ara per recollir. M'enduc la garrafa del Quinto amb les 5 boles que ja han sortit avui. Demà més, com sempre, entre el matí al Cafè de la Ràdio i l'Hotel Suís. Ara 40 segons i les dues, el que implica que la Núria Garcia ja demana pas. Ara les notícies. La Beatriz Aguilar, per cert, us envia un petó des de l'altra banda del vidre. Per recuperar el programa, com sempre, aneu al podcast de l'Hotel Suís a radiosabadell.fm. Que passeu un bon dimecres. Adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.